Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Milers de refugiats s'han vist obligats aquesta matinada a abandonar el camp de refugiats de Mòria, a l'illa grega de Lesbos, després que un incendi de causes desconegudes hagi romput amb força a la zona. Aquesta crisi humanitària arriba en plena emergència sanitària per la pandèmia del coronavirus. Tot i que no es té constància de morts ni ferits, els desperfectes a les tendes i les infraestructures del camp eren clarament visibles aquest mateix matí. Notícia trista, podem dir que plou sobre mullat o, millor dit, cau foc sobre més foc. És trist el problema i és molt lamentable la situació d'aquests refugiats que visitava el Papa Francesc ara fa tot just 4 anys. Esperem que la comunitat internacional, segurament quan la situació de la pandèmia estigui més tranquil·la, pugui afrontar veritablement aquest drama. No només el de molts refugiats sirians i iraquians, sinó el de tants i tants desplaçats arreu del món. Passen gairebé 2 minuts de les 6, ens posem en marxa. Tot just el pensament del dia, avui amb Carles Armengol, pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
La pandèmia que estem vivint ens ha encarat a tots amb la nostra fragilitat. La reacció que hem tingut davant d'aquesta constatació o redescoberta de la fragilitat no sempre ha estat la millor. Hem reaccionat amb alarmisme, amb por, amb actituds desmesurades que no han ajudat ni ajuden a conviure amb la realitat que ens toca viure. Val la pena pensar-hi ara que comencem un curs escolar, envoltat també de totes aquestes preocupacions. És important que tramatem unes determinades actituds en els infants que tornaran ara a l'escola. No val per res aquest alarmisme, aquesta exageració, No, hem de recuperar la mesura, la prudència, evidentment, però també la responsabilitat, la normalitat al màxim possible. Tot aquest missatge de major tranquil·litat, sense oblidar els riscos que tenim, és necessari perquè els nens puguin afrontar un curs escolar de la millor manera possible.
El mirador de l'actualitat, una estona diferent per conèixer els temes que ens interessen. El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Repassem l'actualitat a aquesta hora. Rafa Sanahuja, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Aturen els assajos de la vacuna d'Oxford per la reacció adversa d'un voluntari.
Així és, la Universitat d'Oxford i la farmacèutica AstraZeneca han interromput temporalment els assajos clínics de la vacuna del coronavirus que desenvolupen. La farmacèutica ha fet una pausa temporal perquè un dels seus participants, no hauria reaccionat bé a la vacuna. En un comunicat, l'empresa explica que aquest voluntari del Regne Unit té una malaltia potencialment inexplicable. Es tracta, asseguren, d'un contratemps força comú mentre s'investiguen noves vacunes. La companyia confia poder reprendre properament els assajos de l'actual fase 3 que implica vacunar 30.000 persones. Les proves s'han aturat en tots els llocs del món on s'estaven assajant: el Regne Unit, els Estats Units, el Brasil i Sud-àfrica.
Acord in extremis per aprovar la llei que limita el preu del lloguer. S'ha de votar aquesta mateixa tarda al Parlament.
Així és, la llei per limitar aquest preu de lloguers s'ha pogut desbloquejar a primera hora de la tarda el dia que s'ha de votar al Parlament. Segons ha anunciat el sindicat de llogaters, s'ha arribat a un acord entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP. Els quatre partits van presentar una proposició de llei negociada al juliol, amb el consens del sindicat de llogaters i d'altres entitats socials, però Junts per Catalunya va sorprendre amb diverses esmenes que, segons la resta de partits, diluïen el seu contingut i abast.
Parlem del que s'anomenen escoles sentinella. Són 50 centres per fer seguiment del Covid al món educatiu.
Així és, Ignasi, Salut i Educació faran el seguiment de la Covid-19 al món educatiu a partir d'una cinquantena d'escoles, així anomenades sentinella. Són centres que se seleccionaran arreu del territori per fer un monitoratge de l'evolució de la pandèmia a partir de diversos indicadors i en col·laboració amb els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu i l'Institut de Secundària Global. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat que aquest seguiment donarà molta informació al sistema de salut i garantia al sistema educatiu, perquè el millor reflex de la comunitat és l'escola, perquè hi ha tots els grups socials i totes les realitats econòmiques, especialment en l'etapa entre els 3 i els 16 anys.
Els sindicats alerten d'una allau de baixes de docents en situació de risc.
Quan falta menys d'una setmana per l'inici de curs, els sindicats de docents adverteixen que molts professionals de l'educació demanaran la baixa la primera setmana de curs, atenció, i que molts centres no podran estar oberts a llarg termini per falta d'espai i de recursos. El mes de juny, més de 12.000 docents van ser considerats personal vulnerable, una xifra que després de la revisió de casos que s'ha fet aquest estiu ha baixat a 1.700. D'aquests, 800 causaran baixa i la resta tindran adaptacions de lloc de feina. Són dades amb què treballa el Departament d'Educació, però els sindicats denuncien que molts d'aquests docents no han rebut resposta i que s'ha fet una revisió restrictiva dels casos.
El Papa Francesc ha fet una crida avui als creients a buscar el bé comú, una missió de tot cristià.
Ha estat aquest matí a l'Audiència General del Papa Francesc amb la presència de fidels vinguts d'Itàlia i de diverses parts del món. La segona, que es realitza al pati de Sant Damaso. Durant la catequesi, el Papa Francesc s'ha referit al fet que aquest temps en què com a humanitat enfrontem la pandèmia de la Covid-19 podria ser un moment oportú perquè podem sortir millor si busquem tots junts el bé comú. Si fem el contrari, si no busquem el bé comú, sortirem pitjor, ha dit el Papa.
I acabem amb la previsió meteorològica. Anem a saber com es presenten les properes hores pel que fa al temps. Ens actualitza aquestes dades el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Es manté el risc de ruixats forts, tot i que s'estan començant a obrir ja algunes clarianes. Podríem dir ben bé que fins aquest vespre encara les comarques del litoral i del prelitoral ruixats localment intensos. De tota manera, aquesta propera nit i matinada, aquest risc de precipitacions tan fortes comença a desaparèixer. Demà tindrem ja moltes més clarianes, només algun ruixat a primeres hores al matí a punts de la costa i també a les comarques del Pirineu, sobretot de cara a la tarda. La resta, obertura de clarianes, i això permetrà que demà les temperatures es recuperin respecte a les d'avui. De cara als propers dies, ambient més assolellat i temperatures màximes en lleuger ascens. Al matí farà una mica de fresca.
Gràcies, Jordi. 6 minuts i mig i serà 6:45.
Ràdio Estel.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Església Viva, el programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit, amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva, els divendres a les 11 de la nit.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
La preparació d'una altra operació a Catalunya l'any 2017 des de les estructures del Ministeri de l'Interior, fet que és notícia avui a tota la premsa, ha provocat una nova tempesta política en les últimes hores. El també anomenat cas Kitchen revela enregistraments en què s'atribueix a Maria Dolores de Cospedal, aleshores secretària general del Partit Popular i també ministra, la preparació de maniobres a Interior en contra del procés sobiranista català. Tot això s'hauria produït mesos després que es fessin públics els enregistraments de les ja famoses converses entre qui era ministre de l'Interior en la primera legislatura de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, i el cap de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, al despatx del mateix ministre. Avui hem sabut de fonts parlamentàries espanyoles que el Congrés aprovarà per majoria, amb el suport de PSOE, Unides Podem i els partits independentistes i sobiranistes, la creació d'una comissió d'investigació sobre aquest afer, que pot esquitxar Fernández Díaz i Cospedal, com també altres alts càrrecs i dirigents del PP. Ens preguntem avui si aquestes anomenades clavegueres de l'Estat formen part del problema polític que vivim a Catalunya i fins a quin punt és imprescindible depurar-ne responsabilitats perquè es pugui canalitzar el desencontre polític amb la política, precisament, i entre els instruments de futur amb un diàleg eficaç i constructiu. En parlem avui amb Lluís Batlló, advocat penalista. Senyor Batlló, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com creu vostè que hem de definir aquest cas Kitchen?
Sí, realment, bueno, és un cas molt greu per una circumstància, diguéssim, diferent de les altres, i és que en aquest cas sembla que s'ha utilitzat a la pròpia policia, és a dir, a membres del Ministeri de l'Interior, per destruir uns documents que podien ser, bueno, del senyor Bárcenas, a efectes de poder, diguéssim, encobrir les malifetes presumptes que hagués fet el Partit Popular. I amb això, diguéssim, és una circumstància nova i diferent respecte, podríem dir, als altres casos de corrupció.
Per tant, tot ve d'allò, però ha derivat cap a aquesta qüestió relacionada amb la situació política de Catalunya. Pot tenir algun recorregut judicial i polític aquest fet?
Sí, jo penso que sí. A veure, es parla molt ara de si haguéssim pogut saber el cas Kitchen abans, diguéssim, de que s'hagués fet el judici del procés. Però, clar, la realitat és que unes persones que hagin fet quelcom malament, hagin inclús comès un delicte, no vol dir que en un moment donat puguin haver comès un delicte de fals testimoni. Val? Jo crec que és important separar-ho. També deies tu, Ignasi, una cosa a la introducció que a mi em sembla que val la pena comentar. Diguéssim, els casos presumptes de delictes s'han d'investigar, jo entenc, per la via judicial. Quan es fan aquestes comissions d'investigació per depurar responsabilitats, sigui el partit que sigui, jo penso que no aporten gran cosa a la veritat i més aviat fan, diguéssim, produeixen un clima de crispació en la vida política, perquè d'això hem tingut de tots els partits. Jo crec que no hi ha ningú que es pugui estalviar algun cas de corrupció. Llavors, penso que els casos de corrupció tenen que estar investigats dintre de la instrucció judicial.
Sí, aquí la qüestió ens fa pensar en la frontera entre els instruments de l'Estat per a la seguretat de tothom, que podem convenir que han d'existir fins a cert punt, amb instruments de control per evitar delictes o desordres públics, i el que ja podem considerar una guerra bruta del que podríem qualificar la de clavegueres. Com s'hauria de marcar clarament aquesta frontera? És potser difícil, oi?
Sí, és difícil. Ara, tu comentaves també en la introducció aquest cas que va fer saltar, digues, la persona que ocupava, pues, el càrrec de de l'oficina antifrau.
Sí, que parlava amb Fernández Díaz en aquelles famoses converses ara fa 4 anys que es van revelar.
Exacte. Clar, aquelles converses és que parlen per si mateixes. Vull dir, hi ha converses que les gravacions són com els documents, parlen per si mateixes. Llavors aquí no hi ha una frontera, no hi ha una frontera. Quan està un ministre demanant a aquesta persona que busqui alguna cosa dolenta envers els polítics catalans, aquí no cap masses interpretacions. Vull dir que jo crec que aquí hi ha hagut, s'està existint en aquells moments un abús de poder. No? Uh-huh. Per tant, jo crec que aquí la frontera, més enllà dels controls que es puguin fer, està clara. No s'estava actuant correctament, s'estava utilitzant els òrgans de l'Estat, precisament doncs, per fer aquesta feina bruta que dona també ales a poder pensar que tot és dolent, el qual jo crec que no és així. Uh-huh. Tot és dolent en el sentit de que qualsevol cosa que faci l'Estat central és dolent, no?
Passa mig minut d'un quart de set. Hem parlat avui amb l'advocat penalista Lluís Batlló. Li agraïm molt la seva presència, tot esperant que hagi tingut un bon estiu i una bona tornada a la normalitat. Suposo que sí, no?
Sí. Jo crec que ha sigut per tots un estiu una mica millor de l'esperat, no? Els que hem pogut estar sants, és clar. Parlo de la gent que ha patit malalties.
Aquests, certament, i ens solidaritzem amb ells, ho passen pitjor. Una última qüestió, encara sobre el tema que ens ocupa molt breument. Quines conseqüències creu vostè que podria tenir aquest cas Kitchen dins el moment polític que viu Catalunya i el panorama general actual?
Bé, jo penso que són unes conseqüències políticament, parlant, dolentes, perquè ara jo crec que tenim dos temes. Tenim un tema que és la Covid-19, la pandèmia, que ens fa patir molt, però també tenim, ara recordem fa 3 anys, aquest tema de la independència, diguéssim, de la búsqueda de la independència de part de la... o, diguéssim, afegir una situació, mal ambient a la política catalana. Per tant, independentment de lo que pugui passar finalment en la sentència o el procediment judicial, és dolent per la convivència. Jo crec que està clar, sí.
Moltíssimes gràcies, senyor Lluís Batlló, advocat penalista. Una abraçada i esperem veure'l aquí a l'estudi quan sigui possible i en contacte permanent, en tot cas. Una abraçada.
I amb una abraçada.
Adéu-siau. Ara mateix passen ja 2 minuts d'un quart de set i la notícia curiosa que ens porta Rafa Sanahuja ja és a punt. Hola.
Hola de nou, Ignasi. Notícia curiosa d'avui. M'encanta. En la setmana de retorn del Mirador també retorna Donald Trump. El bo d'en Trump, Ignasi, Donald Trump, com l'hem trobat a faltar, però mai defrauda, no està en baixa forma, no ha perdut gens de cintura, ara veuràs. És que resulta que hem conegut que abans d'arribar a la Casa Blanca, Trump va contractar, atenció, un actor que s'assembla a Obama, a l'anterior president, per criticar-li a la cara la seva gestió, allò face to face, i finalment acomiadar-lo, saps? Marxa. Lo que oyes, Ignasi.
O sigui que s'imagina que en lloc de guanyar unes eleccions, el va fer fora,
sí, és com si fos
com un treballador
cap
de la feina.
Exactament. Exacte. Tu, mira, vés-te'n fora d'aquí, replega amb una capsa les teves coses i fora de la Casa Blanca. Ho ha fet públic Michael Cohen, exadvocat del president nord-americà, en el seu llibre de memòries, que es publica justament, es va publicar ahir dimarts. El llibre no diu quan ho va fer ni el nom del doble d'Obama, però sí que publica una fotografia molt impactant de l'escenificació. El bo d'en Donald, que sempre en sobre vies, allò per alliberar tensions. Jo crec que és un negoci de futur, Ignasi, aquest. Una agència d'actors que s'assemblin a gent i poder contractar-los. Pots contactar el doble del teu cap, per exemple, el de per tirar-li la bronca i quedar-te descansat. Em veig molta sortida als dobles de sogres, de la sogra, i als de cunyats encara més, per significar tot allò que sempre vols dir-los i mai t'havies atrevit a fer. Aplaudim, doncs, les iniciatives del Trump des d'aquí, des del mirador de l'actualitat, sempre innovador.
Sí, i queda clar que això de bo de Donald Trump és irònic, Estem en bro.
No, jo ho dic de debò, a mi m'encanta Donald Trump. El bo d'en Donald.
Gràcies, Rafa. Seguim des del mirador de l'actualitat.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3 que contribueixen a dur una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Ara més que mai, masomega.rojo és el teu complement natural ideal. Demana masomega.rojo a Mind Punes o al 669 56 17 68. Anota 669 56 17 68 i aconsegueix el teu masomega.rojo ara. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Sabies que a Sants s'amaga el forn de terrissa més antic del barcelonès? I que a Hostafrancs es van inventar les primeres ulleres aquàtiques graduades? Descobreix la Barcelona del 1900 i els seus secrets. Viatge a la botiga de l'àvia, una ruta teatralitzada per grans i petits. Entra a la web escenahistòrica.cat i reserva ja les teves entrades. Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel. L'11 de setembre es veu i s'escolta a Ràdio Estel. A les 10, Història de Catalunya amb cançons, amb les veus de Lloll Bertran, Lluís Soler i molts d'altres, i l'Orquestra Simfònica de Barcelona. A les 11, Veles Events, el 50è aniversari de la publicació de l'històric disc de Raimon. I a les 12, Josep Carner en la memòria, 50 anys de la mort del gran autor català. El teu 11 de setembre, viu-lo i escolta'l a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
El mirador de l'actualitat vol parlar avui d'educació. Estem a les portes de l'inici del curs escolar. El món educatiu afronta la tornada a l'escola entre la incertesa i la preocupació. Dilluns vinent, dia 14, és el dia D, i el govern assumeix que la realitat de les escoles obertes serà molt complicada, almenys de manera permanent, amb centres que hauran de tancar si s'hi propaga un brot. Les escoles atendran només fills de treballadors essencials si s'ha de confinar tot el barri. L'executiu català pagarà 300 euros a cada família vulnerable per la quarantena. Amb tot això, els pares i mares tenen molts dubtes, mentre professors i personal dels centres, com també sindicats, han començat a treballar amb un horitzó gens clar. D'aquestes i d'altres qüestions en parlem avui a la nostra taula. La formen Miquel Mateo, secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Bona tarda. I també Josep Manel Prats, president de la Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures, la FAPEL. Bona tarda. Ens retrobem aquí. Vostès han vingut altres vegades. Bé, com veuen l'inici del curs escolar? Ara que ja queda poc i podem dir aquella dita castellana, la suerte está echada, però en tot cas hem de treballar entre tots perquè es pugui desenvolupar el curs, no?
A veure, existeix preocupació, és lògic, perquè socialment parlant aquest tema preocupa, ha existit inquietud, però ja també puc dir que existeix molta esperança i molta il·lusió per començar un curs i fer de curs el màxim de normal possible dins de la situació. Per tant, esperançats i il·lusionats perquè comenci.
Senyor Prats.
Nosaltres també, lògicament, el que passa que amb la incertesa a vegades no hi podem jugar, els pares. I hi ha moltes famílies preocupades, però nosaltres, després de parlar doncs, amb patronals, amb escoles, la veritat és que la seriositat amb la qual s'estan prenent les mesures i els protocols, etcètera, etcètera, jo crec que val molt la pena que les famílies siguem responsables i que responguem amb això amb responsabilitat i amb molt de seny, perquè depèn bàsicament de les famílies que els nostres fills puguin continuar anant a escola.
Moltes persones que ens han explicat que estan veient centres educatius perquè són pares i mares de família o perquè són personal de centres, ens diuen que s'estan apurant al màxim les mesures, per exemple, fins i tot amb la separació d'anada i tornada per les escales, rètols, tot el protocol, control de temperatura. Els sembla correcte això si serveix perquè s'obrin els centres? És prioritari que es puguin obrir?
Els centres han treballat amb moltíssima, moltíssima dedicació. De fet, des de finals de juny, tot el mes de juliol, en les instruccions rebudes del departament, unes instruccions que, a més, les escoles s'han esmerçat a ampliar-les al màxim possible sempre que s'ha pogut. Aleshores, totes les mesures d'higiene, totes les mesures de control, de prevenció, ventilació, material, tot això s'està duent a terme. Organitzatives, molt. Hi han hagut moltes mesures imaginatives, organitzatives, per intentar al màxim, doncs, això, oferir un servei amb la màxima seguretat possible. I s'han esmerçat moltíssim. Jo penso que, en aquest sentit, tant els equips directius com també el professorat s'ha comportat d'una manera altament responsable amb la finalitat de que després, quan vinguin els alumnes, siguin acollits d'aquesta manera. S'ha treballat molt, s'ha esmerçat molt, i bueno, ara estem, com tu dius, a l'EA Jacta és, a veure quan comenci això.
Sí, el que passa que jo penso que els primers dies segurament serà, aviam, no diré prova i error, però sí que s'haurà d'ajustar moltes coses perquè la realitat s'imposa cada dia, i per tant doncs, hem d'anar els pares també col·laborant i entenent que l'escola fa el millor pels nostres fills, i això és el que vull entendre, i també m'agradaria traslladar aquest missatge a moltes famílies que tenen dubtes, no? Que diu, escolta, jo crec que hem de confiar en les escoles i que hem de confiar en la seva professionalitat i que, bé, doncs, evidentment estarem atents a tot, però bé, crec que hem de tenir confiança, com deia el Miquel, esperança, no?
Des que el conseller Josep Bargalló anunciava ja abans de l'estiu que la previsió era obrir els centres, va haver-hi algunes crítiques, algunes observacions, des d'aleshores fins al moment actual hi ha hagut comentaris sobre si això s'ha gestionat bé des de l'administració, des de la comunitat educativa. Com valoren el que ha passat des del juny fins ara, vostès? Creuen que s'està fent el que es pot, que aviam, no hem de ser tan exigents,
jo crec que hem de ser exigents. Vull dir,
em refereixo, més que exigents, intolerants, volia dir.
No, intolerants i inflexibles, no. Jo crec que hem de ser molt exigents i hem d'intentar que el govern que ens governa, doncs que governi bé. Això, per això estan escollits, diguéssim. No?
Sí, sí. Vull dir,
per governar un barco, un vaixell amb calma, doncs, escolta, no cal un gran professional. Doncs, per això els tenim, no? I, per tant, jo penso que hem de ser exigents i hem d'estar a primera línia demanant informació, demanant veracitat, i demanant, sobretot, molt de rigor. Jo no voldria estar a la seva pell, això ja li dic, ja li avanço ara, però sí que és veritat que hem d'estar allà demanant i reclamant i exigint al govern les seves obligacions, als centres les seves, i, evidentment, les famílies també hem de tenir la nostra responsabilitat.
Mm-hmm. Senyor Miquel Mateo?
Sí, a veure, jo entenc que l'administració, l'autoritat educativa, també sanitària, el que se li ha d'exigir és coherència, és rigor i també col·laboració i empatia amb les entitats. Pot ser, en algunes circumstàncies, hi ha la sensació de que no ha existit aquesta coherència. Han hagut manifestacions d'una mateixa matèria amb contradictòries de la mateixa autoritat, i potser això ha generat encara una sensació de més dubte quan potser tampoc és per dubtar-hi tant. Per tant, aquesta exigència l'hem de mantenir. Amb tot, penso que des de les administracions se'n fa tot el possible, però també des de les escoles, amb la professionalitat i responsabilitat, també s'intenta adaptar aquesta situació al millor possible. I el que diu el Josep Manuel, confiança dels pares en les escoles. Hi ha una qüestió. El tema del coronavirus no acaba ni comença en la porta de les escoles. Per tant, sense la corresponsabilitat social, sense l'assumpció de tots plegats que en l'àmbit de les nostres feines, de les nostres activitats, de les nostres possibilitats, hem de procurar que això no passi, penso que ens en sortirem. Si l'escola fa un tremendo esforç per mantenir unes mesures de seguretat o unes mesures de prevenció i després no hi ha col·laboració ni de les famílies ni de la resta de la societat, serà molt difícil que ens en sortim.
Jo penso també, i volia afegir en aquest paquet també als alumnes, és a dir, aviam, hi ha certes edats en les quals ja podem demanar que aquesta corresponsabilitat existeixi i que siguin agents actius de salut i que siguin que el professorat i les famílies els fagin còmplices i partícips d'aquesta necessitat de mantenir-nos tots sense contagiar-nos, no? Que és la manera de que això passi endavant.
Mm-hmm. Avui ens acompanyen aquí a la taula d'anàlisi del programa El Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel el president de la FAPEL, Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures, Josep Manel Prats, i el secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Miquel Mateo. Els agraeixo que hagin fet una mica de previsió. Jo no els volia preguntar què creuen que passarà, perquè no ho sabem, és difícil, oi? En tot cas, el treball sobre tota l'emergència sanitària en el món educatiu segurament està començant a adquirir aquesta experiència ja després del març, no? Que tots ens va agafar una mica de sorpresa, tota la comunitat educativa, pares i mares, l'escola concertada, també la Fundació Escola Cristiana, l'escola pública, les autoritats, i ara potser podem dir que estem una mica més rodats, no? Aquí de tot s'aprèn, per entendre'ns.
Sí, sí, sí.
Pensant de tota manera que tot i haver posat aquest coneixement, aquesta experiència, aquestes idees, també és un virus que actua d'una manera que de vegades és imprevisible, i el que avui es pot afirmar amb una certa rotunditat potser demà no estarà tan clar. Però el que sí que és cert que és que hem aprofitat l'experiència, el coneixement, no només les escoles, també l'autoritat sanitària, les autoritats educatives, en general tots, perquè hem anat aprenent sobre la marxa, i probablement es tocarà continuar aprenent sobre la marxa.
Oh, i a més també, el que deies, estem rodats, i segurament ens, una escola diguéssim presencial no es converteix en escola virtual en 6 mesos, ni molt menys, però sí que s'ha de valorar l'esforç que han fet els mestres, especialment els mestres, les escoles per suposat, però els mestres individualment en fer aquest esforç de poder arribar al màxim possible a tots els nanos que han pogut o que han volgut, perquè també hi ha hagut de tot, no? Però jo penso que també amb els plans d'obertura hi ha plans de contingència, és a dir, escolta, què passa si se'ns tanca una classe, si se'ns tanca un edifici, si se'ns tanca una línia, si se'ns tanca l'escola? I per tant jo penso que ja no ens agafarà com el 13 o el 12 de març, no? Que segurament els mestres ja tindran preparat un pla de contingència i les escoles el seguiran perquè els nanos no perdin aquest curs, que és molt important.
Sí, efectivament, sobre això els volia preguntar precisament, i després entrarem en algunes qüestions sobre les entitats que vostès representen, una de les federacions de pares, la FAPEL, i també la principal entitat de l'escola concertada a Catalunya, com és l'Escola Cristiana. Quins plans hi ha, per exemple, si es confina una escola, si hi hagués, no ho desitgem, un confinament general, almenys temporal, com el mes de març, què farà el món educatiu en general? I després els pregunto per les seves entitats. Què creuen que ha de fer el món educatiu, vaja?
De fet, nosaltres treballem, tot el sector, jo penso que tots els sectors de producció treballen amb la hipòtesi de que no pot tornar a haver un confinament de com va passar en el mes de març. Perquè és que ja no és una qüestió educativa, és una qüestió de país. Si torna a passar aquest tancament tan generalitzat, jo crec que el país no ho suportarà. Per tant, d'aquesta manera penso que hem de treballar amb aquest escenari. L'educació s'ha de considerar un servei essencial. Jo sé que el govern ho està treballant, perquè és evident que en casos aïllats s'haurà de tancar un grup, el grup estable, s'haurà de tancar potser un curs, potser una escola, però aquest tancament hauria de ser amb el mínim de temps possible, evidentment per apaivagar la situació de la pandèmia, perquè el sistema no pot fer fallida. La situació que va ocórrer en aquests mesos anteriors, el país no se'l pot permetre. Aleshores, nosaltres, què passaria si un centre ha de tancar? Doncs tancarà el centre. Què passaria si un barri ha de tancar? Bueno, doncs tancarà el barri, però en tot això haurem d'estar sempre amb molt amatents i amb moltíssima atenció al que determinin les autoritats sanitàries, les autoritats educatives. Que penso que tots plegats hem de jugar aquest rol de, amb la nostra responsabilitat, evitar que hi hagi aquest tancament general. Insisteixo, perquè serà un problema de país.
Jo més que tancament general, que evidentment ja, jo crec que el descarto per les raons que ha dit el Miquel, jo penso que hem de tenir molt, molt present allò que el govern hauria de fer en relació amb la conciliació. És a dir, jo no veig que estiguin treballant activament per buscar unes mesures realment efectives per evitar que les famílies hagin de deixar les feines per cuidar els seus fills i que tinguin el suport i que no perdin feines, etcètera, etcètera. És a dir, tot el tema de la conciliació en cas de confinament d'una única aula ja és un problema per 25 famílies. És a dir, que jo crec que ja val la pena per aquestes 25 famílies, i segurament seran més, però en qualsevol cas jo crec que val la pena que el govern faci un esforç i que el tema de que no, això és de Madrid, això és de Barcelona, això és de no sé on, jo crec que els pares ens importa bastant poc. És a dir, que jo crec que s'han de posar d'acord d'alguna manera i tirar endavant aquestes mesures d'una forma activa i ràpida. I per això deia el que és exigents, no? En aquest sentit jo crec que hem de ser molt exigents, les famílies i la ciutadania en general.
Sí, sí, l'educació un bé essencial, les famílies hem de pensar que no ens podem permetre una situació com la del març, l'abril i el maig, i mirar endavant. En tot cas, l'Escola Cristiana com afronta aquest curs? I anem una mica més enllà, si li sembla, del Covid-19, que també és importantíssim. Comença el curs amb certa normalitat pel que fa als centres, als concerts, algunes línies que s'han perdut. Sempre li pregunto el mateix al senyor Mateo, els últims cursos.
Algú ho ha d'explicar, perquè penso que hi ha circumstàncies en què potser aquestes dades, segons com són, no interessa a alguns que surtin a la veu televisió pública. I mira, jo aprofito i t'agraeixo l'oportunitat perquè són dades molt significatives que et comentaré molt ràpidament. El curs com comença? Amb les lògiques readaptacions que s'han hagut de fer pel tema de la pandèmia, però totes les escoles preparades, amb tot el personal a la porta el dia 14 hi serà, per donar la benvinguda a tot aquest alumnat que tant de bo pugui estar tot el curs de manera presencial. Una cosa molt important, s'han donat les dades abans d'ahir, les dades de matrícula en l'ensenyament, que fins ara no s'havien donat, també entenc que s'ha endarrerit per la situació, però ja les disposaven abans. L'escola concertada en aquests moments ha crescut unes dècimes per sobre del que era l'any passat. Això ens ha d'alegrar a tots, perquè d'alguna manera, malgrat la situació de la pandèmia, malgrat la situació, aquesta circumstància que vivim de discriminació, malgrat tot això, continuem tenint la confiança de la tercera part de la població catalana en l'escola concertada. Això és molt important, això és molt important. Algú pensava que potser amb aquest tema la qüestió s'enfonsaria, hi hauria una crisi molt gran. Tenim els mateixos alumnes, una miqueta més segons les etapes, que el curs passat. Per tant, això és una dada molt significativa que vull deixar molt clarament aquí palesa. Evidentment, l'escola que li ha tocat perdre una unitat, ja està. Però el sector manté la seva presència, cosa que ens alegra perquè, el que diem, una tercera part dels pares, de les famílies de Catalunya, continuen confiant en la concertada com ho han estat fent en els darrers anys.
Un terç de les famílies, escola concertada, llibertat educativa, evidentment no ens cansem de recordar que això existeix i que és una garantia per als ciutadans. I, per cert, l'escola cristiana representa també una quarta part del total, no? Un de cada quatre alumnes, sí, catalans.
D'aquest terç de l'escola concertada, nosaltres som els dos terços, nosaltres som el 66%, i de la població escolaritzada catalana, el 25% de l'ensenyament ja t'ho diré, obligatori, i el segon cicle d'educació,
sí,
infantil.
De tot l'ensenyament públic, concertat i privat. Doncs molt bé, gràcies per aquestes dades molt interessants. Senyor Prats, els pares, la FAPEL és una de les federacions d'associacions de pares, sabem que n'hi ha més a Catalunya, en aquest cas és d'escoles no públiques, per entendre'ns.
Sí, sí, escoles concertades. Aviam, nosaltres el que seguim postant és pel mateix que hem vingut fent fins ara, des de fa 35 anys, no? És a dir, que garantir els drets dels pares i mares a poder triar l'educació que vulguin en igualtat de condicions. I encara en aquest moment la igualtat de condicions no es dona per aquesta raó que deia ella, la discriminació, especialment en el tema del finançament. Això és un tema greu que el síndic en plena, no sé si quan va ser, no? Passada la pandèmia, just passada el confinament, el juny, va publicar les dades i fem que són evidents, són palmàries, i jo crec que no s'han adonat prou ressò amb això com perquè es vegi que realment és un tema greu i a solucionar. I, evidentment, el que nosaltres també volem afrontar amb aquest curs és especialment la formació de famílies. És a dir, jo crec que les famílies necessiten molta informació, tant de l'escola com de la seva pròpia AMPA, i empoderar-se mútuament, els pares a si mateixos, per poder entendre com funciona el sistema educatiu, com funciona el sistema de finançament, com funciona també el tema, en el cas de que es donés, doncs, l'educació a distància, com poden ajudar els seus fills, etcètera, etcètera. No? Vull dir, molta formació pel tema de les famílies, jo crec que val la pena fer un esforç en això. I el departament, jo crec que hi ha d'esmerçar recursos més enllà del que ja està fent ara, que alguna cosa fa, però hauria de fer més.
Senyors, ens queda aproximadament un minut. Els problemes de fons continuen. Recordem que abans de la crisi sanitària havíem conegut algunes notícies, per exemple, l'anunci de retirada de concerts per a les escoles diferenciades o aquests decrets de la Generalitat sobre admissions, si no recordo malament, i sobre concerts, i sobre matrícula, exacte. Admissions i matrícula i concerts. Què hi ha de tot això ara mateix? Potser no és el moment, però bé, podem comentar-ho.
Els decrets en el seu moment van tenir un procés negociador, van generar, ja ho sabeu, un rebuig molt important. Han quedat en stand-by i ara sembla ser que hi ha alguna intenció de tornar-los a posar sobre la taula. Ja veurem, perquè certament no sé si en aquests moments el problema són aquests decrets o són uns altres.
Mm-hmm. Sí, per tant, està una mica en
stand-by. A l'espera de que ens diguin alguna cosa per veure si això es recupera o no.
Tot s'ajorna també en aquests temps, és normal, no?
Sí, no, estic d'acord amb ell. Jo crec que en aquest moment no és l'assumpte més prioritari i que hi ha altres temes molt més importants a resoldre per part del departament i que s'hi ha de posar els esforços, no només humans, sinó també econòmics.
Doncs des d'aquí agraïm avui la presència de Josep Manel Prats, president de la Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures, la FAPEL, i Miquel Mateo, secretari general adjunt de l'Escola Cristiana de Catalunya. I saludem també tots els que ens escolteu i sou pares i mares de família, avis i àvies de fills en edat, de nets en edat escolar, en aquest cas, i tots els qui esteu afectats, que jo crec que són pràcticament tots els ciutadans pel món educatiu d'una manera o d'una altra. Comença el curs dilluns i entre tots hem d'aconseguir que es desenvolupi de la millor manera possible. És el futur del país, no podem dir una altra cosa.
Això és el que volem tots plegats.
Sí, i tant que sí.
Que vagi molt bé, senyors, i bon inici de curs.
Gràcies.
Gràcies.
Els últims segons els dediquem a explicar-vos breument que avui se celebra el primer Dia Internacional per a la Protecció de l'Educació d'Atacs en l'àmbit dels conflictes armats, dia establert per les Nacions Unides el maig passat. El Papa Francesc s'hi ha referit avui al final de l'audiència i ha invitat tothom a pregar pels estudiants que són privats greument del dret a l'educació a causa de guerres i de terrorisme. Pensem també en aquestes persones que amb pandèmia o sense pandèmia veuen violat el dret a l'educació. Gràcies, amics oients. Continueu a Ràdio Estel, el comentari de l'Evangeli tot seguit, a 3:15, les vespres de Montserrat, immediatament després, a 7:15, la missa des de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.